Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia de crema solar als balcons. Nova jornada força assolellada amb alguns núvols prims i ambient càlid o calorós al migdia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal? Bon dia, com esteu? Supermatí des de casa i sembla que ens hi estarem uns quants dies més. Segons la proposta de la Generalitat, ni Girona, ni Barcelona, ni Lleida passaríem a la fase 1 de desescalada dilluns. Això vol dir que no hi haurà més permisos per sortir al carrer, més que els que tenim ara. Encara no podrem anar a veure amics i familiars de casa i encara no obriran les terrasses amb la meitat d'ocupació. I és que aquí a casa nostra sembla que el risc de rebrot és moderat, tot i que el mateix govern reconeix que la progressió és bona i que de moment no cal patir. A mi el que em fa patir són les persones que se salten les normes a l'hora de sortir al vespre. He de reconèixer que de petit era el típic repel·lent a classe. I ara em surt aquesta vena i no puc suportar quan veig un grup de 4 o 5 adolescents passejant junts. No ho puc suportar. O amics que han sortit a passejar i es queden aturats enmig del carrer ben juntets. O persones que surten a fer esport en grup, coses així. Com hi hagi molta gent com aquesta, ben bé que ens quedarem confinats moltes setmanes més. Les 8 i pràcticament 2 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Comencem el supermatí, saludant en Gerard Escaig. Gerard, bon dia.
Bon dia, Dani.
El Baix Empordà, com dèiem, no passaria la fase 1 de la desescalada dilluns, segons la proposta de la Generalitat.
El govern de la Generalitat proposa que la regió sanitària de Girona es mantingui a la fase 0 del desconfinament i no passi a la fase 1 encara. Ara, però, la decisió final és del govern central, que ho anunciarà aquest dissabte, segons està previst.
I atenció a aquestes dades, més de 1.000 baixempordanesos han perdut la feina en només un mes.
En només el mes d'abril, a tots els municipis del Baix Empordà hi ha gent que s'ha quedat sense feina, lluny de les xifres de l'abril del 2019, on més de 800 persones van trobar feina a la comarca.
Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
Els xiringuitos s'uneixen per defensar els seus drets davant les administracions.
La crisi del coronavirus ha posat de manifest que molts sectors necessiten respostes coordinades per poder gestionar aquesta situació d'incertesa i crisi. Aquesta necessitat de cooperació ha estat la que ha fet néixer l'Associació Xiringuitos de Catalunya per tal de coordinar esforços, defensar els seus drets davant les administracions i impulsar accions per fer front a la situació actual.
Avui al Supermatí, d'aquí molt poca estona, parlarem amb en Basel Junaidi, que és el president de l'Associació de Xiringuitos de Catalunya. Ell és de Roses i ens explicarà com estan vivint els xiringuitos de la Costa Brava aquest moment de desconfinament i amb quines expectatives encaren la temporada d'aquest any, la temporada d'estiu. Mentrestant, s'ha cancel·lat el Festival Castell de Peralada 2020 per culpa del coronavirus.
L'organització del Festival Castell de Peralada ha comunicat aquest dimecres que cancel·la l'edició d'aquest any per culpa de la crisi sanitària causada pel coronavirus. Una edició que havia d'obrir el taló la nit del 2 de juliol amb la companyia nord-americana de dansa Houston Ballet.
I s'ajornen també les jornades de participació ciutadana de barris de Calonge i Sant Antoni.
L'àrea de participació ciutadana ha decidit ajornar les consultes de barris d'enguany, inicialment previstes per als mesos de maig i juny, fins als propers mesos de setembre i octubre.
El que sí que es reprenen són obres i feines a la via pública per part dels ajuntaments. Palafrugell intensifica les tasques de desbrossament i neteja de tots els espais públics i zones verdes.
L'objectiu és tenir els espais condicionats de cara a la desescalada després del confinament pel coronavirus. També es reorganitzarà el servei de neteges per prioritzar els espais amb més circulació de persones.
I es reprenen les obres de millora integral de l'Eixample a Palamós, que havien quedat aturades pel coronavirus.
El pressupost d'aquestes obres és de més de 730.000 euros i es preveu que el gran gruix d'aquestes feines finalitzin abans del proper mes de juliol. El projecte integral inclou la urbanització dels carrers amb noves voreres i paviment d'asfalt.
Va passar per aquests titulars tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, amb Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Bon dia.
Les cambres de comerç de Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Girona es posen d'acord per impulsar una campanya que tingui com a objectiu evitar el tancament de negocis.
És la campanya que porta per nom que cap empresa tanqui, amb l'objectiu d'evitar les conseqüències econòmiques que tindrà aquesta situació pels negocis de la zona i, per tant, per garantir que puguin mantenir-se amb la persiana aixecada. D'altra banda, també han detectat que diversos fons voltors estan intentant fer negoci amb la compra d'hotels que han tancat fruit de l'aturada econòmica.
Déu-n'hi-do. I Sandrine Bosnet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Comencen les obres de rehabilitació al consultori de Calonge.
El projecte consta de diverses modificacions a tot l'edifici. La primera consistirà a millorar l'accessibilitat i instal·lar un ascensor. La següent consistirà en redistribuir l'espai afectat per la col·locació de l'ascensor i, finalment, hi haurà també diverses obres exteriors. Es preveu que les obres durin 4 mesos.
I Pals ha engegat un servei de càtering per les persones vulnerables.
Sí, l'Ajuntament de Pals va posar en marxa dimarts 5 de maig un servei de càtering per a les persones més vulnerables i que tenen dificultats per comprar o cuinar. Els ofereix un menú equilibrat per 5 euros que es pot entregar a domicili si cal.
Alba Lejide, bon dia.
Bon dia.
Catalunya registra la xifra més baixa de morts per coronavirus des de fa un mes i mig. Salut ha informat de 46 defuncions en les últimes hores, però també hi ha hagut un augment de casos nous. Més de 1.000 en aquesta ocasió, 1.062. Mentrestant, també a Espanya, les morts diàries tornen a repuntar, ara que venim d'un cap de setmana, en què es notifiquen menys casos habitualment, i això es veu a la corba. Doncs ara, que ja podem explicar, ahir ja vam explicar els casos de dilluns, per exemple, doncs s'han registrat 244 defuncions en 24 hores i 685 nous contagis.
La xifra torna a estar per sobre dels 200 morts després que en els darrers dies s'hagués situat per sota i es manté la tendència al repunt ja registrat aquest dimarts, quan es van registrar 185 noves víctimes. El total de morts des de l'inici de la crisi és de 25.857 persones.
El Congrés aprova la quarta pròrroga de l'estat d'alarma fins al 24 de maig amb el suport de Ciutadans i del PNB.
Ho ha fet amb una majoria més ajustada que en les anteriors votacions. La mesura ha comptat amb 178 suports, 75 vots en contra i 97 abstencions.
I el que us explicàvem ara al començar el programa. El govern proposa que només les regions del Camp de Tarragona, l'Ebre i el Pirineu passin a la fase 1 dilluns 11 de maig.
D'aquesta manera, l'executiu planteja que les regions de Barcelona Ciutat, Àrea Metropolitana Sud, Àrea Metropolitana Nord, Catalunya Central, Girona i Lleida es mantinguin a la fase 0 actual.
I, de fet, totes les comunitats autònomes, totes, demanen passar a la fase 1, excepte Catalunya i Castella-La Manxa. Això vol dir que Madrid també demana passar la fase 1, tot i que és i ha estat el principal focus de coronavirus a l'estat. Veurem si se'ls accepta. Per cert, que el País Valencià, Aragó i Galícia tampoc no volen desescalar per províncies, demanen fer-ho per departaments o per àrees sanitàries. I atenció a aquesta proposta de Lloret, que veurem si segueixen més municipis aquí a casa nostra. Lloret dividirà les platges en 3 zones. Una platja per la gent gran, una per les famílies i una altra pels adults. Vaja, una zona. Zona per gent gran, zona per famílies i zona per adults. El municipi preveu dividir en sectors les platges més concorregudes i tots els espais, en tots els espais de bany, limitarà l'aforament per coronavirus. L'Ajuntament de Lloret, que s'ha avançat a la resta d'ajuntaments, ha estat el primer que ha explicat com, si els deixen, com faran compatible el fet de poder anar a la platja amb el fet de mirar d'evitar l'expansió del coronavirus, sobre també mantenint les distàncies. Això passaria en les platges més amples, concretament a la platja Gran i a la de Fanals. Veurem quantes platges d'aquí de casa nostra estan capacitades per fer això, perquè sí, entenc que la platja de l'Estardit, platja de Palamós, són amples, però, clar, no, més en punts com Begú, en punts com Calella de Palafrugell, Llafranc, Tamariu, això pot ser més complicat. Veurem de quina manera s'adapta aquí al Baix Empordà. I, per cert, que allò que us explicàvem, que hi ha municipis que aquí que s'ho estan plantejant, el fet d'ampliar les terrasses a perquè les terrasses doncs els surti a compte, doncs sí, Barcelona ho farà. Barcelona ampliarà l'espai per les terrasses a costa dels cotxes. Traurà espai pels cotxes i els posarà a les terrasses. Per cert, bona idea. Per cert, que també es rebaixarà un 75% de la quota de les terrasses. Moment pel temps, Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia, Dani.
Segueix el temps calorós que hem tingut els últims dies, sobretot a l'espera de les pluges que sembla que arriben al final del cap de, al final de la setmana, vaja.
Doncs de moment una mica sí, comencen a fluixar una mica les màximes, però és que ahir vam tindre un dels dies amb un ambient més càlid en general, sobretot perquè la temperatura màxima va arribar també, va ser força alta a zones de la costa. Per exemple, vam tenir 28 graus a la Bisbal d'Empordà, la qual cosa és una temperatura força alta, però és que a la zona costanera també va pujar força, 27 graus a Platja d'Aro, també fregant els 27 graus a Palafrugell.
Déu-n'hi-do.
El dia, com dèiem, serà avui força assolellat en general, amb el pas d'alguns núvols prims, però que a estones poden esmortir una miqueta la llum del sol, però en general farà bon dia novament. Les màximes queden una miqueta més baixes, al voltant dels 26, pot fregar els 27, però hi ha punts més de l'interior. I aquest cel una mica més variable tindrem demà, però tot i així continua la bonança o l'estabilitat meteorològica i, com deies, a partir de diumenge, sembla que dissabte-diumenge, és quan comença el canvi de temps i les pluges a la segona meitat de diumenge a dilluns.
Clar, i això, no sé si ho saps, perquè sé que ets molt conservador en això, però ens durarà molt durant la setmana que ve? Tindrem una setmana plujosa o potser a partir de mitjans de setmana ja tornem a la caloreta?
Doncs continuo la meva versió conservadora perquè realment no ho sabem.
No
el que sí que sabem és que hi ha un canvi de temps, arriba un embussament d'aire fred en alçada i això estimularà la formació de tempestes o nuvolades que poden deixar ruixats. Sembla força clar que plourà diumenge i dilluns, però a partir de dimarts ja no sabem què passarà.
Ja veurem.
Perquè els models, n'hi ha que et diuen que farà ja sol una altra vegada i n'hi ha que et diuen que continua amb el temps. Depèn de com s'acabi col·locant la borrasca i l'embussament d'aire fred.
Molt bé, Albert, gràcies. Parlem al final del programa.
Fins ara.
I avui la cançó del dia, Sia. I és que ha estat notícia aquesta setmana arran de l'estrena de Save My Life, una cançó escrita al costat de Dua Lipa i que retorna a l'australiana al panorama musical. Beats my heart, heart, baby, boom, 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 in the dark, 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 baby, boom. Save My Life, l'estrena de Dua Lipa aquesta setmana al costat de... De fet, l'estrena de Sia al costat de Dua Lipa.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium.
24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. Diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Un quart tocat de nou.
Supermatí a Ràdio Capital.
El govern de la Generalitat proposa que la regió sanitària de Girona es mantingui a la fase 0 del desconfinament i no passi a la fase 1 encara. Això vol dir que juntament amb Barcelona i Lleida encara no avançarien en la desescalada per la crisi provocada pel coronavirus.
Sí, ara la proposta l'ha d'acceptar el govern espanyol, però la consellera Alba Vergés es mostra convençuda que ho farà. Segons la proposta de la Generalitat, el dia 11 de maig només passarien a la fase 1 3 de les 9 regions sanitàries. És on hi ha risc baix de rebrot de la Covid-19, que són les regions de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu Aran. Això ho explicava la consellera de Salut, Alba Vergés.
I avui encara hi ha transmissió comunitària del virus i hem de continuar sent prudents i seguir sempre totes les recomanacions d'higiene, de distanciament físic, que són vàlides per totes les fases de desconfinament. No ens podem relaxar, això és ben cert, i crec que ho diem i ho expliquem sempre. Però també és cert que les xifres han baixat moltíssim i que el nostre sistema de salut ha estat capaç de poder atendre a qui ho ha necessitat.
A la regió sanitària de Girona, on pertany el Baix Empordà, hi ha risc moderat de rebrot, segons el govern català. Només a Barcelona, ciutat, hi ha risc moderat alt. Ara bé, la consellera ha explicat que per molt que ara no s'avanci, no vol dir que calgui allargar 15 dies més el procés de reobertura total de l'economia i l'activitat social.
El govern considera necessari que passin uns dies més per veure quina és l'evolució del virus. La setmana vinent, doncs, estarem en disposició de presentar una nova proposta per a aquestes regions. El fet que dilluns no avancin no vol dir que s'hagin d'esperar 15 dies més, sinó que continuem des d'avui mateix treballant per totes les regions de Catalunya.
El govern farà arribar aquesta proposta al Ministeri de Sanitat, que és qui ha de prendre la decisió definitiva, i pel que està previst, a dia d'avui, la decisió arribaria aquest dissabte.
I atenció a les xifres d'atur al Baix Empordà, que perquè es van presentar fa uns dies i ahir a la nostra pàgina web i avui aquí al Supermatí us presentem un resum i sobretot una anàlisi de què ha significat aquest increment d'atur a tot el país i concretament al Baix Empordà. Això és en una nova secció d'anàlisi de dades de Ràdio Capital.
Empordata, l'anàlisi de l'actualitat a partir de les dades.
En només un mes, més de 1.000 persones han perdut la feina al Baix Empordà aquest abril del 2020. Això s'ha traduït en el fet que a cada municipi de la comarca, com a mínim 3 persones s'hagin quedat sense feina.
En total, al Baix Empordà hi ha més de 7.800 persones sense feina,
7.000.
El que representa un 12% de la població activa a l'atur. Aquest augment són 1.073 persones en comparació a les xifres del març d'aquest any. Però si les xifres es comparen amb l'abril del 2019, són encara més insostenibles, ja que la xifra és de 1.800 persones més sense feina al Baix Empordà. Aquell any, de fet, 833 persones van trobar feina. Com és normal, als municipis amb més població del Baix Empordà és on s'ha patit més l'augment de l'atur. Concretament, Sant Feliu de Guíxols encapçala la llista de poblacions més afectades amb 1.500 persones, on s'han quedat sense feina, seguida de Palafrugell amb una miqueta més de 1.500 persones a l'atur. D'altra banda, tot i que també hi ha ciutadans que s'han quedat sense feina, Ultramort és el municipi amb menys impacte del Baix Empordà. Allà, 3 persones han perdut la feina, el que representa un 2% de la població activa al municipi.
Doncs, si voleu veure totes les dades i analitzar-les, com hem fet nosaltres, doncs podeu entrar a la nostra pàgina web radiocapital.cat, allà veureu un nou Empordata amb un mapa, amb una taula, perquè remeneu les xifres i pugueu veure, per exemple, quan ha incrementat l'atur al vostre municipi. I ara parlem amb l'Agnès Santos perquè ens expliqui, en format de reportatge, el fet que els xiringuitos s'han unit per defensar els seus drets davant les administracions.
La crisi del coronavirus ha posat de manifest que molts sectors necessiten respostes coordinades per poder gestionar aquesta situació d'incertesa i crisi. Arran d'aquesta necessitat ha nascut l'Associació Xiringuitos de Catalunya per tal de coordinar esforços, defensar els seus drets davant les administracions i impulsar accions per fer front a la situació actual. Aquesta entitat demana que les guinguetes de platja, conegudes com a xiringuitos, tinguin presència a les platges catalanes i puguin donar servei reivindicant que s'han sentit ignorats. En només 3 setmanes des de la seva creació, més de 130 xiringuitos s'han adherit al projecte, d'ells una quinzena de la comarca del Baix Empordà. Segons ha explicat Olga García del Departament de Comunicació, aquesta ràdio, cada dia s'hi uneixen més, fet que visibilitza la gran preocupació del sector pel moment actual i la vocació d'unitat dels diferents empresaris.
Ara mateix som 130 xiringuitos i estem, bueno, cada dia en som més. De fet, jo és que soc departament de comunicació, però n'hi ha un altre departament de captació, i sempre al final del dia ens informen de quants som. Ahir érem 130 i estem a l'espera de que entri Sitges i l'Associació de Barcelona també encara en dintre dels xiringuitos catalans.
Quins són els principals objectius i el full de ruta que segueixen ara per la desescalada?
García veu important i com un dels objectius de l'associació entendre els casos personals i veure en quina situació es troben tots, tant per la Covid-19 com pels concursos, com davant les administracions. Teixint aquesta xarxa, la intenció és visibilitzar la seva realitat i tenir una sola veu que els faci més forts i protegir-se conjuntament. Tot i que el sector de la restauració de platja és un dels claus de les poblacions costaneres que porta milers de llocs de treball, l'associació lamenta que el govern els hagi decretat com espai d'oci en lloc de sector hosteler, considerant-se els oblidats del sector, i demanen un marc legislatiu que els empari.
Nosaltres som un servei de platges, però la platja en si, sí, com que ens han ficat dins d'oci, i ja tinc un restaurant al costat, cobra, i jo no puc obrir. I és al costat i té una terrassa, igual que jo. Llavors, com que ho han entès com a oci, com si nosaltres formessin part de gaudir de les platges, que, com si nosaltres formessin part de la sorra i del bany. I al final és un passeig que està obert, que ara mateix almenys Arenys està obert i es pot circular, i no entenc per què no podem formar part de les terrasses. Primer això, les fases, estem com... No s'han tingut en compte els xiringuitos a les fases. I ens han ficat allà com si fossin banyistes.
Per això l'entitat ja ha començat a treballar en la redacció d'un full de ruta que, amb les aportacions de tots els membres i tenint en compte tots els possibles escenaris, aporti estratègies i accions per dur a terme. Ja estan treballant en un pla de mesures higièniques i de seguretat que garanteixi la tranquil·litat dels usuaris dels establiments aquesta temporada d'estiu. El seu primer objectiu a curt termini és assegurar-se que podran obrir el 8 de juny, dia en el que en principi hauria de començar la fase 3 de la desescalada, que és quan s'hauria de poder accedir a les platges. Els membres demanen incorporar-se amb antelació per poder adequar-se a les mesures exigides.
Doncs de seguida tornem i parlem amb en Basel Zunaidi, que és el president d'aquesta associació. Parlarem, el tindrem aquí en directe al Supermatí. Mig minut i tornem ara mateix.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8 i pràcticament 25 minuts. Enmig d'aquests moments d'incertesa total a tots els àmbits, hi ha un àmbit turístic aquí a casa nostra que també viu en aquests moments el desconeixement de quan podran obrir i quan podran, sobretot, rebre clients. Estem parlant dels xiringuitos. Més de 100 xiringuitos de tot el país s'han unit en una associació, l'Associació dels Xiringuitos de Catalunya, per fer front a les demandes històriques i també per fer front a aquests dies complicats que estem vivint. Avui parlem al Supermatí amb el seu president, que és en Basel Junaidi. Senyor Junaidi, bon dia.
Bon dia, què tal, Dani?
Bé, com sempre i com a tots els sectors, preguntant-nos quines perspectives teniu pel futur, quan espereu poder obrir, perquè si no m'equivoco ja en condicions normals, no sé si ja hauríeu obert, però estaríem a prop.
Bon dia, sí, t'explico així breument. Nosaltres dintre l'associació som 130 socis a dia d'avui. Aquest projecte va començar fa un mes i mig aproximadament, i dintre l'associació hi ha tres tipologies de xiringuitos. Hi ha xiringuitos que obren tot l'any, hi ha xiringuitos que obren 6 mesos a l'any o 7, com per exemple seria el meu, el xiri d'aquells de Roses, o hi ha altres xiringuitos que obren 3 o 4 mesos. Llavors hi hauria temporada llarga, temporada curta i temporada tot l'any.
Clar, i llavors els qui esteu o els que obriu només, ja, de fet ara mateix deuen estar tots tancats, però clar, la majoria són els que obren temporada curta, temporada d'allò de, o, sobretot a l'estiu. Quines perspectives teniu per poder obrir?
Més o menys el 50% té aquest té la tipologia aquesta de temporada curta, i l'altre 50% serien xiringuitos tot l'any i temporada llarga. Actualment, segons el publicat en el BOE, tampoc tenim la certesa 100%, però estaríem nosaltres a fase 3. Per tant, entre el 15 de juny i Sant Joan podríem obrir. El problema és que nosaltres, per tipologia de negoci, hauríem de necessitar aproximadament uns 15 dies de muntatge. Ah. Per tant, realment ens estem anant a principis de juliol per obrir, si tot va bé.
Clar. Si tinguéssiu la certesa que a finals de juny poden venir clients, sí que podríeu posar-vos a treballar per obrir, o sigui, per muntar tot abans.
El problema, Dani, com te deia, és que nosaltres a dia d'avui no tenim autorització per obrir. Nosaltres Clar. Estem ara mateix confinats a casa i som els primers que ens agradaria començar a les nostres platges, començar a preparar els xiringuitos. Però, bueno, de fet, tampoc sabem les condicions econòmiques en les que ens trobarem aquest any, i, per tant, hi ha molts dels nostres associats que a dia d'avui ja s'han plantejat, han tirat la tovallola i, mai millor ben dit, i no obriran.
Sí? Depèn del sector. Per exemple, ahir parlàvem amb els càmpings deien que de moment no hi ha cap decisió presa per la majoria de càmpings. En el cas dels xiringuitos sí que ja hi ha qui ha decidit no obrir aquest any?
Pues sí, perquè a part del factor econòmic que a dia d'avui no el coneixem, hi ha l'altre factor, que és el tema dels contagis. Llavors la gent doncs no se la vol jugar, no sabem quin serà el protocol dintre l'actuació de l'hostaleria, tampoc sabem com què passarà si, per exemple, toquem fusta, no?, o toquem ferro, com es diu a Catalunya. Si algun dels nostres treballadors es contagia, com hem de procedir? Que hem de tancar el negoci, l'hem de desinfectar 2 dies? Que... M'entens o no? O sigui, hi ha una sèrie de problemàtiques i d'inquietuds que fa que els nostres associats, doncs, molts es plantegin, evidentment, perquè també és veritat que hi ha un cànon molt elevat, no?, però molts es plantegen, doncs, no obrir.
Clar, teniu la xifra, el percentatge dels que es podien quedar enrere aquí a la Costa Brava, qui la teniu?
A dia d'avui, abans de sentar-nos a negociar amb els ajuntaments i amb el Departament de Costes i Ports de la Generalitat de Catalunya, un de cada 4 xiringuitos a Catalunya aquest estiu no obrirà.
Clar.
Una vegada ens sentem a parlar, sapiguem quines siguin les condicions econòmiques i tot el que generi el problema del Covid-19 i afecti a les nostres platges i als nostres negocis, veurem si l'altre 75% dels associats volen obrir o no. Però a dia d'avui el que està clar, que un de cada 4 tenen preparada pràcticament la seva renúncia i estan esperant els últims aconteixements per saber si presentar-la allà o no.
Clar, aquí què pesa més, la qüestió econòmica, és a dir, d'haver perdut haver perdut alguns dies i algunes setmanes de poder obrir, i després que no sabem quanta gent voldrà anar a la platja, però què pesa més, això o el fet de no saber quines condicions es podran viure o amb quines condicions es podran anar als xiringuitos de distància i tot això?
aquí no podem dir què és el que pesa més, realment, i perdona que te reformuli la pregunta, perquè, o sigui, una cosa és el tema econòmic, que és molt important, i l'altra és el tema sanitari i de precaucions, que també és molt important, no? Però el que vull que entenguis és que nosaltres, en el seu moment, quan vam entrar als concursos, vam entrar en unes condicions i durant un període de temps. Si jo, per exemple, vaig entrar en un concurs de 10 anys i ara, per culpa del Covid-19, aquest any em quedarà marmada la temporada i segurament la temporada que ve també, llavors aquests 2 anys jo els perdo en el meu còmput de concurs. Per tant, entenc que els números que m'he fet, les amortitzacions que m'he fet, molt que nosaltres hem demanat ICOs, molta gent està ficada en plans d'amortització, que realment ara arriba en un moment en què es trenca l'equilibri del contracte econòmic i nosaltres no podem fer front. Això per un costat. I per un altre costat, som xiringuitos, que podem obrir 4 mesos a l'any o 3. Normalment tenim 20 taules, si aquest any hem de posar 10 o 8, sense vindre en estrangers, hem de pagar el mateix lloguer i tampoc sabrem l'ocupació del xiringuito, doncs poder hi ha molta gent que per això s'ha plantejat aquest any doncs no obrir, no?
Clar. Quines peticions feu, per tant, a les administracions? Perquè, per exemple, l'altre dia explicàvem aquí al Supermatí l'Ajuntament, o sigui, el govern espanyol no permet el que volia fer l'Ajuntament de Begur, que era bonificar el 90 o 95% de la taxa de les empreses que utilitzen serveis a la platja. Entenc que aquí venien incorporats els xiringuitos. Creieu que s'han de prendre iniciatives com aquesta?
Bueno, evidentment, i des d'aquí li envio una forta abraçada a l'alcalde, que ha sigut una cosa molt lloable i molt honorable per part nostra. Crec que és un bon moment de que perquè les administracions baixin el fang amb nosaltres, estem en un problema de Covid-19 i no només el tenim els xiringuiteros, sinó que el té tot el poble. I és un bon moment, si us plau, per estar al nostre costat i intentar ajudar-nos al màxim. També és veritat, Dani, no ens enganyarem, que el món es regeix per una guia. El nostre equip jurídic, que és un equip molt professional, estem treballant per intentar arribar a portar a terme uns escrits que defensin els nostres interessos. Nosaltres tampoc ara mateix ens podem anticipar i dir-te què és el que farem demà, no? Però l'únic que t'ho vull dir és que el que demanarem o farem ho farem sempre amb caràcter de la llei darrere, no?
I en totes aquestes condicions que estàvem explicant, amb quins ànims es troben els vostres associats? Perquè això també va per barris i va per sectors. Hi ha un cert optimisme o s'encara la temporada amb la sensació que no acabarà d'anar del tot bé?
Bueno, jo crec que, tal com et deia, després de 70 anys estar en el sector de les platges, hi ha un període de felicitat, que li diem, que ha sigut el període aquest que ens hem constituït, que estem treballant per al bé de tothom. Som 130 xiringuitos de quasi 200 o 190 que hi ha a Catalunya, per tant, més de la meitat estan amb nosaltres. El que també és veritat que hi ha una sensació d'incertesa, d'invulnerabilitat, incertesa perquè tampoc sabem quan obrirem ni en quines condicions, invulnerabilitat perquè entenem que segurament ens haurem de barallar amb les administracions perquè finalment ens ajudin, quan jo crec que això hauria de sortir per part d'ells. Nosaltres no hauríem d'exigir res, Dani. Jo crec que són ells els primers que haurien de posar-se al costat nostre.
Clar, és un fet que la gestió de les costes depèn del govern espanyol.
El govern espanyol es dedica a legislar, la Generalitat de Catalunya agafa les competències i els ajuntaments són els representants de la Generalitat de Catalunya, els nostres pobles.
Clar, però, per exemple, no s'ha pogut fer una rebaixa en les taxes perquè el govern espanyol no ho ha permès.
Això, jo que sàpiga, no ha sortit el Ministeri de Medi Ambient a dir-ho. Llavors, a dia d'avui jo això no ho sé. Jo l'únic que sé és coses com la que m'has dit tu o coses que arriben a través d'altres ajuntaments que s'han dedicat a demanar-ho. Jo, per escrit, això encara no ho he vist. L'únic que jo entenc perfectament de que la gent és conscient en el moment en què estem. Avui sortia el president de la Junta d'Andalusia demanant-ho i exigint-ho un públic i jo crec que estem en un moment molt crucial de la vida dels xiringuitos i en aquest sentit doncs nosaltres estem aquí fent història, no?
Clar, el que no s'entén és que amb tant de temps no hi hagués una associació que agrupés els xiringuitos de Catalunya.
Bueno, suposo, jo fa 9 anys que estic al xiri d'aquells, de Roses. Nosaltres tenim 2 xiringuitos, amb els meus socis, amb en David i amb en Fede, I des del bon començament sempre ho hem anat mig parlant de que no pot ser que els xiringuitos anem tan desprotegits i a nivell individual, no? I en el moment que va passar tot el tema aquest del confinament, no?, i vaig començar a trucar a tothom, molta gent me deia, ostres, Bàstel, doncs jo també ho havia pensat. I l'altre me deia, jo també, clar, però ningú en aquest moment doncs va fer el pas, no? I sí que va ser ara l'oportunitat d'haver fet el pas i de tirar endavant aquest projecte. Tant de bo això s'hagués fet l'any passat, per exemple. Ara jo crec que el problema del Covid-19 l'estaríem abordant i torejant diferent.
Clar, més enllà, això realment sí que ens hi us ha agafat en un moment molt complicat, però clar, més enllà d'aquesta petició, o sigui, d'aquestes demandes claríssimes pel que fa al coronavirus, entenc que l'entitat neix amb altres voluntats des del món del xiringuito, no? Impulsar o reconèixer o millorar la imatge, potser en algun cas, dels xiringuitos. Quins són els objectius concrets de l'associació més enllà del coronavirus?
Més enllà del coronavirus, el primer objectiu i el més important és fer teixit. Nosaltres anem amb la idea de que hi hagi una comunicació permanent entre nosaltres. Arribar a idees. Hi ha idees que a Tarragona funcionen i per què al meu poble de Roses no poden funcionar, i viceversa. Després, a nivell comunicatiu, estem creant unes plataformes com Facebook, Instagram, Twitter, i ara estem preparant ja la web de Xiringuitos de Catalunya. Dintre d'aquesta web doncs farem serveis com, per exemple, una borsa de treball, publicitat dels propis xiringuitos. Paral·lelament, també doncs estem oferint als nostres associats serveis jurídics, és a dir, que tinguem advocats treballant per l'associació. També estem treballant ja a nivell de preus, estem tinguent els petits contactes, encara és molt aviat, però això ja ho farem de cares a l'hivern que ve i ho tirarem endavant, però estem ja negociant amb alguns proveïdors per fer una miqueta i parlar de preus. Nosaltres som la gran majoria, com et deia al principi de l'entrevista, som xiringuitos desmuntables, necessitem empreses de grua que es dediquin a venir a les nostres platges, desmuntar el nostre xiringuito i portar-lo al nostre magatzem. Per tant, estem ja en contacte amb algunes empreses a nivell de Girona, Tarragona i Barcelona. I la més important, no?, I és que jo crec que per un moment el que estem fent és molt maco, perquè sembla ser que estem trencant el prejudici de veure'ns com una competència i ens estem començant a ajudar. És més, jo cada dia no, però cada dos o tres dies rebo un missatge d'un poble de Catalunya que em diu: Bàstel, gràcies a tu hem començat a fer una associació de xiringuitos al meu propi poble. I això és l'important, no? Nosaltres tenim la plataforma Catalunya, on jo soc el portaveu i me dedicaré a treballar a nivell de costes i a defensar els interessos de tots, però des d'aquí recomano que tothom en el seu poble faci la seva pròpia associació. Perquè està clar que l'associacionisme té respostes d'èxit, no? I de tothom n'aprenem, Dani. De tothom n'aprenem.
Creieu que els càmpings, això també va per barris, però creieu que els càmpings han de fer una feina per intentar que millorar la imatge que tenen per part dels ciutadans, que moltes vegades no es veuen com una oferta de per exemple, per anar a sopar a un xiringuito, una oferta gastronòmica de qualitat?
Home, jo crec que aquestes afirmacions que estàs fent, al meu entendre, no sé si és la teva opinió o l'opinió de molta gent. Nosaltres, els xiringuitos, jo crec que els xiringuitos, la gent es baralla per sopar al nostre xiringuito, i això durant tot l'estiu. I a nivell de càmpings, doncs mira, te puc dir que el president dels càmpings de Catalunya també és de Roses, en Miquel, i és una bellíssima persona. Aquesta gent està treballant moltíssim des de fa molts anys, i els millors càmpings de tota Espanya i de tota Europa els tenim aquí a la Costa Brava. Per tant, jo crec que estem en un moment d'incertesa màxima, no sabem realment com el turisme vindrà a casa nostra o com els propis vilatans sortiran de casa, i crec que és responsabilitat de tothom crear espais segurs. Jo sóc el primer que vull que aquest any els meus xiringuitos estiguin en un espai segur, que els treballadors estiguin còmodes i que sobretot doncs els meus clients, quan vinguin, tornin a casa sanos i salvos, no?
Doncs ho seguirem, perquè com dèiem ara mateix doncs la incertesa és total, i tant de bo doncs aquest estiu puguem jo tinc una imatge, amb el meu grup d'amics hi ha una cosa que volem fer des de fa molt de temps i que l'estiu passat per circumstàncies no vam poder fer, i aquest any tenim moltes ganes de fer, que és anar a un xiringuito que hi ha a l'Estartit, just davant de les Medes, a veure com es pon el sol. Jo tinc moltes ganes de bueno, el sol es pon per l'altra banda, no? Però bueno, la llum aquesta que es genera a aquella hora. Per tant, molta força i veiem aviam en quines condicions podem tornar als xiringuitos. Que vagi molt bé. Basel Junaidi, que és el president de l'Associació de Xiringuitos de Catalunya, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí. Mira, ara mateix passen 10 minuts de 2:15 del matí. Seguim repassant notícies al Supermatí de Ràdio Capital, ara amb una nova cancel·lació. És la Ida, interpretada per Zondra Radzvanovski, que havia de ser un dels plats forts d'aquesta edició del Festival Castell de Peralada, que ha comunicat que cancela l'edició d'aquest any per culpa de la crisi sanitària pel coronavirus.
Una edició que havia d'obrir el taló la nit del 2 de juliol amb la companyia nord-americana de dansa Houston Ballet, qui també ha cancel·lat la gira europea de celebració del 50è aniversari i que finalitzava precisament amb la seva participació a la Vila Alta Empordanesa. Isabel Suqué és la presidenta de la Fundació Castell de Peralada i ha assegurat que estan especialment preocupats per la seguretat i el benestar. Per això han d'estar totalment segurs que podran complir les garanties sanitàries que evitin la propagació o el rebrot del coronavirus. I en aquests moments, de tanta incertesa, asseguren des de la Fundació, creuen que això no és possible. Entre els motius que duen a cancel·lar l'edició d'enguany hi ha la més que probable absència de vols internacionals, les limitacions en el nombre d'assistents, així com les dificultats o la impossibilitat de dur a terme les mateixes actuacions sobre els nostres escenaris, com han explicat des de la Fundació Castell de Peralada.
Un dels problemes que tenen ara són les informacions sobre limitacions d'aforament, encara que són molt incertes en el calendari, i la possibilitat d'un rebrot que faria retrocedir la fase del desconfinament.
Així és, per això ara s'està estudiant la possibilitat de poder oferir contingut cultural preferiblement en streaming, adaptat a les circumstàncies durant aquest estiu, si les autoritats sanitàries així ho permeten. El Festival Castell de Peralada, que ja havia presentat una part de la programació, però que encara estava pendent de presentar el programa complet a finals d'abril, farà la devolució de les entrades a partir d'aquest dimecres i durant els propers dies.
Seguim parlant dels efectes econòmics del coronavirus perquè les cambres de comerç de Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Girona han acordat impulsar una campanya que eviti el tancament de negocis. El nom d'aquesta campanya és Que cap empresa tanqui.
Concretament era l'òpera Aida de Verdi.
A veure, espera'm un segon. Era l'òpera Aida és el que estàvem escoltant. Ara escoltarem Pedro Ruiz.
L'objectiu és evitar les conseqüències econòmiques que tindrà aquesta situació pels negocis de la zona i, per tant, per garantir que puguin mantenir-se amb la persiana aixecada. Els tres òrgans han explicat que moltes empreses estan començant a patir greus problemes econòmics i denuncien que els ajuts del govern espanyol no arriben. Per poder dinamitzar aquests negocis, especialment el sector turístic, comercial i industrial, proposen identificar els que ja estan pitjor i dotar-los d'eines per mantenir-se al mercat. Tal com explica Ràdio Palamós, també les cambres firmaran un conveni amb la patronal SECOT que constarà d'un programa que permet posar en contacte una persona que no veu clar mantenir oberta el seu negoci amb una altra que estigui interessada en seguir amb el negoci en funcionament. D'altra banda, també han detectat que diversos fons voltor estan intentant fer negoci mitjançant l'adquisició d'establiments turístics que han tancat fruit de l'aturada econòmica, segons explicava Catalunya Ràdio. En paral·lel, la Diputació de Girona ha impulsat un portal web i la campanya Ajudem-nos per promoure la venda online de productes dels petits comerços locals de la província de Girona.
I aquesta setmana s'han reprès els treballs del projecte de millor integral d'una part de l'àmbit de l'Eixample de Palamós. Aquestes feines es van aturar a mitjans del mes passat, coincidint amb la declaració de l'estat d'alarma amb motiu de la pandèmia per la Covid-19, que dictaminava el confinament de la societat i prohibia, entre altres, l'execució d'obres.
Les obres s'han reiniciat ara, un cop derogada la prohibició de realitzar aquestes feines i després que l'empresa constructora hagi pogut garantir la seguretat sanitària dels seus treballadors. Un projecte amb un pressupost superior als 730.000 euros, finançat majoritàriament per l'Ajuntament de Palamós amb un 70% i la resta, el 30%, mitjançant contribucions especials. La represa de l'activitat d'aquesta setmana posa el focus en finalitzar el gran gruix de les feines abans del juliol. Ara els operaris s'han centrat en el carrer de Santa Marta, concretament en el tram situat entre els carrers de la Mercè i d'Enric Vinquer a Palamós, on s'està canalitzant de manera soterrada la xarxa elèctrica, així com en el darrer tram del carrer de Sant Antoni, on s'estan enderrocant les velles voreres i canalitzant els serveis.
I també s'estan fent obres de millora al consultori de Calonge.
S'han iniciat aquesta setmana les obres de rehabilitació i millora del consultori mèdic situat a l'edifici de Can Patrici. El projecte està pressupostat en uns 102.000 euros i té una durada prevista de 4 mesos. El projecte consta de diverses modificacions a tot l'edifici. La primera consistirà en millorar l'accessibilitat i instal·lar un ascensor. Aquest es col·locarà en lloc d'uns dels lavabos i de la cambra de neteja de la planta baixa. Aquesta opció té dues finalitats. La primera és no deteriorar els espais de l'edifici, que són d'un gran interès arquitectònic, com ara la zona de l'entrada o la volta catalana de la sala d'espera. I la segona és situar l'ascensor a la zona central, que és la més alta de l'edifici, de manera que la caixa de l'ascensor no sobresurti de la coberta.
I acabarem a Pals per explicar un servei de menús per a les persones amb dificultats per comprar o cuinar.
Sí, l'Ajuntament de Pals va posar en marxa dimarts 5 de maig un servei de càtering per a les persones més vulnerables i que tenen dificultats per comprar o cuinar. Els ofereix un menú equilibrat per 5 euros que es pot entregar a domicili si cal. Les persones interessades han de contactar els serveis socials de l'Ajuntament, els quals gestionaran la demanda amb l'empresa proveïdora dels menús. Poden telefonar al número directe 639-02-8243.
I avui a la secció dels comentaris tenim una estrena. Avui el comentari ens l'envia la presidenta d'Òmnium al Baix Empordà, que és la Neus Colomer.
Portant 10 anys intentant, sense gaire èxit, superar una crisi social que havia estroncat els somnis d'una generació, ens encalça la crisi climàtica, posant de manifest que, malgrat les moltes cimeres mundials per tractar el tema, no s'han posat en pràctica les mesures necessàries per mitigar-la. I ens trobem que ens està passant per sobre una crisi sanitària. Alguns desitgen tornar a una normalitat, encara que intentin edulcorar-la amb un nova, on hi ha gent que no té casa, gent que és pobra malgrat tenir feina, gent que va a la presó per votar. No, no podem tornar a la normalitat perquè era un estat de crisi econòmica, mediambiental i ètica. La seva normalitat arracona una part de la societat i no hi volem tornar perquè no es tracta de sobreviure, sinó de viure. La situació que estem vivint s'ha de convertir en un element de sensibilització cap a un canvi de valors i de manera de viure. Passar de la competència a la cooperació, de la vigilància totalitària a l'empoderament ciutadà, de l'aïllament a la solidaritat. Aquesta tempesta passarà, però el nostre futur depèn de nosaltres, de les decisions que prenguem ara.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
2 minuts i arribarem a... Torna a començar. Falten 12 minuts per les 9. Parlem de cinema amb l'Ignasi Arbat. Ignasi, què tal? Bon dia.
Bon dia, com anem?
Doncs bé, amb moltes ganes de poder anar al cinema, eh? Moltes. I que hi hagi estrenes i veure coses diferents cada setmana.
Sí, sí, ara mateix això sembla una quimera, eh? Per sí. Això, com està la cosa i... Em sembla que trigarem una mica. Sí, sí. Veurem a veure si aquestes anomenades fases realment els cinemes poden obrir, però sabent que quan obrin ho faran sota unes condicions Que no seran molt agradables no. com a públic.
No, i vaja, jo mira, mentrestant m'he muntat un mini cinema a casa, tenim una terrasseta clar. Petita, hem posat un projector, la paret blanca i fem cinema a la fresca a les nits. Hem estat mirant les de Marvel, estem per Capitán America Civil War i mira.
Meravellós. Sí, sí, sí. Això sí que és un confinament.
Això sí, bueno, mira, aprofites les poques coses que tens per anar-les millorant i anar, mira, no sé, són il·lusions que jo tenia de fer un cinema a la fresca, doncs ja el tinc a casa, mira, bueno.
Da, està molt bé, està molt
sí,
bé.
Sí, està molt bé. I
mentre, avui... Mentrestant, de totes maneres, s'ha de dir sí. que als Estats Units... com que allà són més llestos que ningú, el que han aprofitat és amb el confinament, i això jo crec que és una bona idea, que molts de cinemes d'aquí també ho podrien fer, que han recuperat el que és els autocotxes.
Ah, és clar, dir, sí.
Pantalla gegant. Ja tenim aquests pàrquings, no?, que són uns pàrquings que són molt grossos, que estan davant dels cinemes, perquè la gent pugui aparcar, doncs, escolta, converteix el pàrquing en el propi cinema. Sí. Pantalla gegant, tu estàs dintre del teu cotxe, per tant, allà, diguéssim, és una zona de segura, i escolta, a la pel·lícula que es vagi projectant.
Clar, no, no, sí, molt, estic totalment d'acord. Per exemple, aquí a la Bisbal tenim el... entre molts altres, però l'aparcament del camp de futbol vell, davant la biblioteca, aquí al costat del Ter, és prou gros, i allà muntes un cinema... i fantàstic, i després jo què sé, se m'acudeix a Palafrugell, el Crimen, hi ha tants llocs que sí, sí, un autocine d'aquest seria perfecte, tens el teu espai, no et molesta res, sí, sí, mira, jo crec que els ajuntaments i els promotors culturals d'aquí n'haurien de prendre nota d'això. Escolta, Ryan, avui tenim moltes notícies que fan referència a què? A quina saga de cinema galàctic? Digue-ho tu.
Doncs Star Wars, perquè el dia 4...
Vinga, veiem, què tenim? Anem explicant per parts tot el que té a veure amb Star Wars.
Sí, dilluns va ser el dia de Star Wars, val? Que és el 4 de maig, que en anglès és May the 4th, no? Que sona
sí, May the 4th,
més o menys
clar.
Com això, The Force with You, no?
Sí, May the 4th be with you, sí.
Sí, doncs té aquesta semblança amb el nom, no?, i la data, i s'aprofita aquesta data, no perquè serà el 4 de maig de cap any s'estrenés res, sinó simplement per això, no? I Disney Plus ho ha volgut celebrar de diferents maneres. Una d'elles va ser amb l'estrena a la plataforma de l'última pel·lícula de l'episodi 9, sí. Diguéssim, de Star Wars, que recentment es va estrenar al cinema. Era una estrena a la plataforma, però no era una novetat. La gran novetat va ser, per exemple, l'estrena del documental Disney Gallery Star Wars The Mandalorian, que és un documental de com es va rodar la sèrie del Mandalorian. No? És un documental que tindrà 8 capítols.
Déu-n'hi-do. S'estrenaran...
Sí, Déu-n'hi-do. S'estrenaran cada divendres. Per tant, dilluns van estrenar el primer, diguéssim, perquè era el dia de Star Wars, però demà ja tindrem el segon. Val? No haurem d'estar esperant doncs, una setmana més, sinó que demà ja arribarà el segon. El primer estava centrat en els directors i cada capítol doncs, anirà a treballar algun dels aspectes interessants de la temporada. No és un documental curt, vull dir llarg, perquè al ser una sèrie documental doncs, ens trobem que els capítols més o menys duren mitja horeta, i aquest que hem pogut veure sobre els directors ho he trobat molt interessant perquè simplement agafa els que són, doncs, per exemple, tenim el Jon Favreau, que és qui porta la sèrie, que va dirigir el primer capítol, i té com a mà dreta el Dave Filoni, que el Dave Filoni és, vaja, jo diria que és la reencarnació de George Lucas, i que no m'estranyaria més que sapigués més sobre George Lucas que Star Wars. Filoni ja porta molts anys treballant en animació i explica l'anècdota de com George Lucas el va reclutar per desenvolupar la sèrie Star Wars Clone Wars. Està molt divertit la manera com ho explica a l'entrevista i com els seus companys directors, perquè diguéssim que això és una taula rodona, la sèrie, que llavors veus imatges de la sèrie i tal, no? Però és una imatge rodona entre tots els directors i directores d'aquesta temporada de Mandalorian, i bueno, la manera en què ell explica com el Lucas, no ho vull explicar res perquè és superdivertit, com el va contractar i com va arribar al món Star Wars, no? Simplement és que no s'ho creia, clar, és com a tu, Dani, que sí. et truquessin a la Rowling i et digués, sí. escolta...
Vine a fer alguna cosa de Harry sí. Potter, no?
Exacte, no? Tu què diries?
Bueno, em desmaiaria. Si em truqués la Rowling per dir-me hola, Dani, ja em tindria... Ja no em tornaríeu a veure molt de temps.
Però el primer que pensaries és que hi ha algun col·lega que t'està prenent el pèl. No?
Sí, segurament.
Això és el que li va passar al Filoni. Pensava que un col·lega que li estava prenent el pèl. Bé, està molt bé el documental, molt divertit, i quan entri doncs, en la profunditat de com es va rodar, flipareu.
I a més s'ha estrenat o s'ha acabat la sèrie de Clone Wars.
Sí, precisament sèrie desenvolupada per Dave Filoni, el mateix ho estava explicant, i que s'ha ja emès l'últim capítol de la sèrie, que és el que ja connecta directament amb l'episodi 3 de Star Wars. Recordem que les Guerres Clones succeeixen entre l'episodi 2 i 3. La sèrie va ser cancel·lada després de la compra de Disney per Lucasfilm i Filoni ha tingut l'oportunitat d'acabar la temporada amb la sèrie amb una última temporada.
Molt bé. Jo la tinc... Vaig per la temporada 1, vaig molt, molt poc a poc perquè vaig mirar altres coses. M'encallo en alguns capítols.
Sí.
N'hi ha alguns que estan bé, altres...
Bueno. Sí. Sí, sí, estic d'acord amb tu. N'hi ha alguns que són molt infantils i, sí. i n'hi ha que estan millor. També t'ha dit que a mesura que avança la sèrie trobaràs més capítols bons.
Ah, molt bé, perfecte.
Sí, sí.
I aviam, alguna cosa nova de Star Wars, què? Ah, sí, clar, sí, tenim nom sí. del nou director.
Exacte, l'última notícia important és que Taika Waititi serà el nou director de la propera pel·lícula de Star Wars, de la qual no en sabem res.
Clar, és que t'anava a preguntar de què anirà.
No ho sap ningú. Taika Waititi em deia que ja ha dirigit alguns capítols de Mandalorian. Uh-huh. Val? Clar, és de la casa, perquè el tenen... va dirigir l'última pel·lícula de Thor. Ragnarok té pendent de rodar també la propera de Thor, que és Love and Thunder. I a més doncs ara té aquest projecte de rodar la pel·lícula de Star Wars. Sembla ser que els va agradar molt els episodis que va dirigir de Mandalorian. La veritat és que està molt bé i és un director que s'ha fet de tot, perquè mira, aquest any ha estat nominat a l'Oscar per Jojo Rabbit, vull dir que te va d'un lloc a l'altre.
Molt bé. Doncs, aviam què tal. No sé, jo és que no tinc ni idea de què pot anar ara aquesta pel·lícula.
Bé, deien que, bueno, tots són rumors, no? Que podria anar doncs a l'època de la Segona República, on hi havia molts Jedis, no? O sigui, que ens situaríem molts anys abans del que hem vist ara, per veure Jedis a tope. Però ja ho veurem. Bueno, encara no ho tenim clar, això.
Ja ho veurem. I una estrena d'aquesta setmana a Netflix.
Sí, s'estrena una minissèrie de 8 capítols que es diu Daddy.
Del director de La La Land.
Correcte, Damien Chazelle, que és el que ens ha fet una mica aixecar les orelles quan hem vist aquesta sèrie, no? Una sèrie que també toca el món de la música, concretament el que és el jazz, en un club musical en un país contemporani, molt multicultural, i tot una mica gira al voltant del que és l'amo d'aquest club nocturn i una mica el caos de la ciutat, una banda, no? I veiem tots aquests elements en el qual el mateix Damien Chazelle, que ha estat creador de la sèrie, s'ha permès el luxe de dirigir un parell de capítols.
Molt bé, doncs i què, ens agradarà?
Home, pinta interessant. A veure, a mi les coses que ha fet tocant el món de la música el Damien Chazelle, trobo que l'ha encertat molt. La La Land per mi és una molt bona pel·lícula. També aquella pel·lícula Whiplash estava molt bé. No sé si l'has vista.
No, la tinc pendent, Whiplash encara.
Doncs mira-la, tenim els ensenyaments al món de la música, el retrat que fa el Damien Chazelle és una cosa duríssima. I bé, aquí tenim l'André Holland, que és de protagonista, que és un actor que havíem vist, per exemple, a la primera temporada de Castle Rock. I la sèrie pinta bé, ha tingut bones crítiques aquesta.
Molt bé.
Per tant, jo crec que és una de les apostes que, si és que no tenim, ja ho hem vist tot a Netflix, no? Perquè aquests dies anem veient tot molt ràpid, doncs li podem donar una oportunitat.
Molt bé, doncs Diedi, aquesta recomanació d'aquesta setmana a Netflix. Ignasi, moltes gràcies, parlem la setmana que ve, que vagi bé.
Una abraçada, adeu.
Nosaltres anem acabant el programa, aquest supermatí d'avui dijous. I ho farem acabant repassant el temps que ens espera per avui els pròxims dies amb l'Albert Aparicio.